Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, ben trobats a tots els que esteu aquí, també a la gent que ens està seguint ara en directe per YouTube, que comprovo, sí, estem ja en directe. I res, avui ja estem fora de... ja hem tancat temporada, això no és dintre de la temporada 16 de Mossega la Poma, estem de vacances, però ho vam parlar així com una mica de passada i avui al final ha pogut ser, estem la majoria dels que vam dir que hi seríem, i avui tenim un programa especial per parlar amb la diàspora americana mossegui als Estats Units. Vaig per triar la foto...
Perdona, Tomàs, digues. És que el Ciner estaven aquí, a darrere té els vinils de Ragi i del Tubular Bells, i jo també tenia que ensenyar una miqueta els
tu havies de marcar paquet, així usual, sí. Doncs, el que us anava a dir és que quan la foto del programa d'avui, jo li vaig dir al Dali, que sabeu la part generativa d'imatges, d'intel·ligència artificial, li vaig dir: ensenya'm un carromat del Far West amb la bandera catalana i a darrere posa'm un paisatge del Far West, ¿vale? I ja veureu la foto, que de fet està penjada.
Però li vas dir la bandera catalana o l'estelada? Perquè
no, estelada. The Catalan flag.
I et va cardar l'estelada.
Wow. Va cardar l'estelada.
O sigui, OpenAI sap el que...
Wow.
O sigui,
Sí,
sí. Bueno, és igual. A veure, anem per pubs i perquè la gent no se'n despisti. Avui el que anem a parlar és dels oients de Mossega la Poma, alguns molt antics, des del capítol 1, altres més recents. Alguns ja els coneixeu perquè han estat també amb nosaltres i estan tots afincats als Estats Units. Anem a parlar de què són, què fan, com estan o on estan, quina és l'actualitat als Estats Units i a les seves respectives zones, perquè Estats Units és un país enorme i té molta variabilitat, i com ens veuen com veuen Catalunya, els seus i el seu entorn. Vale? Anem a fer presentacions i, bueno, qui estem aquí, a part dels que ara presentarem, és en Marc Alier, el Ludo, que arriba tard perquè estava jugant al Mario Kart.
És que han sortit nous circuits al Mario Kart. O sigui, estava jo per Atenes conduint el cotxe de Yoshi per Atenes. Imagina't, és brutal.
Nen, que si baixes de l'Acròpolis, allà... Uah!
No passes per l'Acròpolis, a mitja l'Acròpolis derrapant.
Sí.
Fantàstic.
No et carreguis... Bueno, si et carregues alguna estàtua no passa res perquè està... I qui us parla, en Tomàs Manzanares. Vinga, anem a pams. Jo li donaria la veu primer, si us sembla, a l'Àgata. Àgata, que ja t'hem tingut, alguns minuts mosseguis d'aviació. Qui ets? Què fas? On estàs? Dels Estats Units?
Bona tarda. Em dic Àgata Parés. Mm. Soc de Barcelona, del barri de Sarrià, i fa 26 anys que visc a la zona de San Francisco. Soc pilot d'avions, treballo per la companyia de United Airlines, estic casada i tinc un nen de 14 anys que, bueno, és un fanàtic del Barça.
Després parlarem del cas del teu fill, que és un paradigma molt interessant. És un nen americà, no? És que no es pot dir d'una altra manera, que sap parlar anglès, òbviament, i català, però, clar, no ha tingut contacte amb el castellà a l'escola i, per tant, suposo que alguna paraula sabrà, però no és fluid com en català o en anglès.
No, parlar-lo no, ara l'entén bastant, però parlar-lo encara li costa molt.
Del tema del castellà o de l'espanyol i Estats Units sí que m'agradaria que en parléssim després així de passada, perquè té molta història. Segueixo amb l'Alba. L'Alba, benvinguda a Mossega la Poma. Avui estic supercontent perquè jo crec que és la primera vegada, Marc, que en 16 temporades tenim dues noies simultànies al programa.
Ha tingut que arribar als Estats Units per atindre-ho,
Terrible.
Ja toca.
Bueno, l'Alba no ens coneixíem en persona, però em fa molta gràcia que siguis al programa. Ets la parella d'en Pablo, que sí que és un mossegui que participa més en el grup de Mossega la Poma al Telegram, quan em va dir: jo vull ser-hi, també estarà l'Alba, la meva parella. Diu: hòstia, genial. I el Pablo no ha pogut ser per temes... Bueno, perquè acabeu de traslladar-vos i esteu encara mig trasllat. Però, bueno, presenta't. Qui ets? Què fas? On estàs? Estats Units? On estàs ara? Vale. I com vens, perquè has fet canvi ja.
Sí, clar. Bueno, primer, bona tarda a tothom. Jo em dic Alba Castillo Saladier, soc de la Ribera d'Ebre, de Flix, concretament. La meva parella i jo venim del mateix poble, precisament, que és curiós. Estàvem Ens vam mudar aquí fa 6 anys i mig, quasi jo 6 anys i mig i ell quasi 8 anys. Vam estar a la zona de San Francisco fins fa res, 2 setmanes, i ara ens hem mudat a la zona de Detroit, de Michigan, que se diria el Midwest. La meva parella és enginyer i treballa ara dintre del món del manufacturing per als cotxes i tal, de, bueno, 40.000 coses, però sobretot cotxes de auto self-driving. I després jo ara començaré a una empresa, soc historiadora de l'art originalment des de Barcelona, que vaig fer el màster, però he estat treballant a màrqueting i ara treballaré a una empresa també de manufactura, com la meva parella. I bueno, aquí estem, vivint ara el somni de Detroit a un munt de graus i molta calor.
Detroit ha passat...
35, crec.
Detroit ha passat per moltes fases, recordo, entenc que ja ha canviat, ha millorat més, però sí, va haver-hi una època molt complicada per la gent de Detroit que ha viscut sempre de la indústria de l'automòbil. Com el... Sí.
Correcte, correcte. Ara, la zona de Detroit, nosaltres hem sortit de l'Alameda, no estàvem a San Francisco, estàvem a l'Alameda, que és la zona una miqueta Oakland, Bay Area, que comentàvem, i ara a Detroit ens hem trobat una zona que està superneta, està molt ben treballada. Estos anys, me surt en anglès, perdó, els anys previs, resulta que han fet com una reforma de tots els edificis que estaven, bueno, en runes i tal, els van desmuntar tots, van obrir camp, van netejar ciutat, i ara mateix nosaltres, la zona on treballarem i la zona on estarem són zones suburbanes, o sigui, és a fora de la ciutat, del centre ciutat, encara que Detroit està a 30 minuts d'on començarem a viure, o sigui que està molt bé.
Però una de les coses que passa amb aquestes ciutats que d'alguna manera es desindustrialitzen i es tornen a industrialitzar és que abans tens l'oportunitat que, diguéssim, hi ha una gran part que allò no és de ningú. I llavors es pot enderrocar i tornar a construir a sobre. Si hi ha aquestes coses que aquí queda una caseta, aquí queda un d'allò i una pila de coses entremig, llavors no hi ha manera d'arreglar-ho. I encara si dius, escolta, mira, és que ha marxat tothom, es pot expropiar o algú pot comprar i fer alguna i fer algun tipus d'acció urbanística, i llavors tens un barri sencer i el tires a terra, aprofites la infraestructura prèvia.
Ha sigut un mix, perquè nosaltres vam estar fa 2 mesos aquí, 10 dies, bàsicament ens vam muntar, el Pablo i jo ens el vam muntar com anem a buscar pis i anem a buscar a veure què hi ha i averiguar com... Però clar, d'alguna manera quan t'ofereixo una feina i et diuen... Escolta, mira, que te'n vas a viure a Detroit, Michigan, i tu dius, és que no hi he estat en ma vida, és que no hi he pensat mai en anar, i precisament Detroit és una zona on no saps. Llavors, el fet que van fer un mix, crec que hi ha hagut molta gent que va abandonar cases, les van expropiar, com dius tu, i altra gent que ha aprofitat a comprar cases i a remodelar-les. Llavors, és un mix.
Molt bé, Alba. Seguim amb les presentacions i també aprofiteu per dir qui sou, què feu i on esteu i de quan esteu allà als Estats Units. Ara venen dos persones que són dels primers oients de Mossega la Poma. Tenim una vintena que bueno, han canviat ells i els ha canviat la vida escoltar-nos des de tants anys. Un d'ells és en Ciner. Josep, presenta't, tot i que molts mosseguis ja et coneixeran.
Hola, molt bones. Soc Josep Lluís, Àlex del Ciner. Doncs vinc de Lleida, força ponent. Doncs fa que estic... Bueno, 23, 24 anys pels Estats Units. Ja fa uns dies. I estic a Carolina del Nord. Aquí a Mossega la Poma és coneguda com Carolina del Nerd. Tenen IBM, Red Hat, tenen a mi, Dell, Lenovo... Ja de tot, ja està molt bé. I què faig? Doncs ara estic fent d'enginyer de sistemes de control a una empresa d'enginyeria que dissenyem, construïm, fem proves, licitem subestacions de potència per transport públic, elèctric, metros, tramvies, trens lleugers, autobusos elèctrics, coses d'aquestes. I mira, tenim clients al BART, a San Francisco, tenim clients també a VTA a San José i tenim també clients a Detroit. Si vas, em sembla que plou al riu, veràs un trosset de tren lleuger molt boniquet.
Sí, el monorail.
Sí, el monorail, doncs si vas, veràs uns edificis de tamany container allí cada milla o així. Això ho fem nosaltres.
El Sinner, és curiós, aquí hi ha, Sinner i Àgata, em sembla que les vostres parelles no són catalanes, correcte?
No, la meva és americana.
I la meva és americana d'adopció, que és originàriament d'Okinawa.
Okinawa, sí.
Com el senyor Miyagi.
Sí, exacte.
Sí, sí. I en canvi...
Així agafant mosques.
En Ramon, ara el presentarem, i l'Alba sí que les seves parelles són catalanes. ¿Vale? Acabem amb les presentacions i després ja anem a parlar una mica de l'actualitat USA. Ramon, t'he deixat al final, però sisplau, no deixis de portar-nos xocolata com cada vegada que vens. Eh? No m'ho tinguis en compte, que és molt bona la xocolata. Ramon, vinga, tira.
Bueno, soy Raúl María y porto chocolate. No, soy Raúl María Gallard.
¿Qué tienes de res, un estàndard?
Es una... Sí, es una de pobres.
Sí, es una de pobres. Estàndard, sí. Una...
SR, sí.
És molt curiós la vinculació de tots amb la música, eh? Començant pel Ludo, sí. Seguint pel Sinner i tots, eh? Tenir una vinculació amb música.
Aquesta de color red wine.
I després esta... Esta es feta a mà des de zero. No per mi, sinó per un amic meu que me la va fer expressament.
Sí. Guapa, guapa. Frank Antela.
Sí, sí. Pixa. Estic aquí perquè el xat el tinc de reformes, que m'estic posant un aire condicionat i hi ha molta pols. En fi, és igual. El que anava a dir, en soc Raúl María Gallard, porto ara uns 8 anys vivint aquí als Estats Units i bàsicament el que em dedico és, bueno, actualment, lidero el Departament de Seguretat d'Aplicacions a DocuSign. Intento mantenir la companyia el més segura possible dins del CREPACAP. I bé, bàsicament, aquest seria el resum.
Tu tens la culpa, Ramon, de... O sigui, jo tinc que firmar tots els contractes, ampliacions, el budget, el variable que tinc, tot ho firmo amb DocuSign. Vull dir que si tinc un problema, tio, ja parlarem. Tio, jo
trucant. Trucant, te diré que ho sento molt i ja està.
Un xanxullito.
M'equivoco, això, des de finals dels 90 que corren els de DocuSign?
Des del 2003. O sigui, fa... Crec que un parell de mesos, una cosa així, vam celebrar els 20 anys... I
molts anys que els veig corrents pel món.
Sí, sí, sí. Crec, o sigui, ara segurament vos mentiré, però quasi que juraria que el concepte signatura electrònica, que no digital, és diferent, però que el concepte signatura electrònica és... Si no el va inventar DocuSign, el va popularitzar definitivament DocuSign.
Vale, ara ens has de dir quina diferència entre electrònica i digital, perquè ara ens hem...
Puja't una mica el volum, Marc, tu ets el més fluixet de tots.
M'acosto aquí i ja està, és vale, un tema de proximitat.
Vale, vale.
La signatura electrònica bàsicament es basa en confirmar la teva identitat. Seria de metadades que recullen quan estàs fent la signatura. La signatura digital és allò que estudiem tots quan fem enginyeria informàtica.
Okay, amb certificat.
Estudiem la signatura correcta, el PKI, no? El Public Key Infrastructure, que tens un intercanvi RCA, tens una signatura pública, una altra que és privada, i un certificat. Això seria el que s'entén per signatura digital. Per exemple, l'IDCAT és una signatura digital. Per exemple, sense anar més lluny. Quan tu utilitzes IDCAT per poder entrar dintre de la Generalitat de Catalunya o a l'INE o al lloc que sigui, exacte, estàs utilitzant signatura digital.
L'electrònica és que tu verifiques qui ets, però no tens un certificat digital. És molt divertit, per exemple, a la Universitat Politècnica de Catalunya tenim una aplicació que signem amb l'IDCAT i és guai perquè has de firmar digitalment, però l'Applet no està signada. Cada vegada que vas a la pàgina a descarregar-te l'Applet, no, aquesta no està signada, no és segura. Confies.
Sabe de qui és.
És a dir, tu confies en l'Applet, però ells, tu, en canvi, has de signar. És allò que dius...
Això passa molt, Marc, sobretot a casa nostra, a Catalunya, que depèn de quina web vagis, te trobaràs missatges de... Aquesta web diu que és de la Generalitat, però el certificat nosaltres no el reconeixem, saps?
No,
és a dir,
a l'OPC és el més habitual.
Sí, això ho ha fet el cunyat d'algú.
Això passa molt.
Sí, això ho ha fet el cunyat d'algú. Escolta, fes-me això. Allà.
Segurament.
Però, si mossega la poma, tenim l'HTTPS i tenim un certificat com Déu mana, per què no ho foten... la Generalitat o l'Ajuntament de Cardedeu?
No,
perquè si ho fas bé, el problema és que tenen les seves certificats, tenen les seves Certificate Authorities, les autoritats de certificació pròpies. Que és, crec que per a l'IDCAT és la Casa de la Moneda i Timbre espanyola, ara mateix. Mm. Aquests certificats d'autorització, bueno, whatever, no estan instal·lats per defecte en els navegadors. Per tant, quan tu accedeixes a aquestes webs, hi ha l'intercanvi de claus, l'intercanvi de certificats, el navegador no reconeix de quin és el certificat d'autorització del qual prop. Aleshores, una de les coses que hi ha és que quan t'instal·les a l'IDCAT tens la possibilitat d'instal·lar-te en el propi navegador, el Firefox, Chrome, quin sigui que utilitzes, el certificat d'autorització de ciutadania. I aleshores, si t'instal·les aquest, però ho has de fer tu, és algo que has de fer tu manual, ja no t'apareix aquest missatge. Oh. Una cosa curiosa.
Una cosa, mira, com aquest programa és molt especial, jo crec que té molt sentit perquè surt del marc de la tecnologia pur i dur de mossega la poma. Segur que el repartirem per molts llocs. Deixem-me fer una cosa. Ludo, presenta't tu.
Ah, bueno, doncs jo sóc en Ludo, en Marc Alier, i faig mossega la poma i faig guitarres com a hobby, i sóc professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, on dono classes de coses com història i ètica de la informàtica i sistemes d'informàtica i coses d'aquest estil.
Vale. Ara em presento jo, si no se sap greu. Jo em dic Tomàs Manzanares, treballo a AT&T, que és la AT&T, però nipona. Vale? Que fa moltes coses. Som 350.000 empleats a tot el món. Estic com a arquitecte cloud i sóc especialitzat en tots els main vendors, però especialment en Amazon Web Services. Jo visc al Vallès Occidental, el Marc viu al Maresme, ho dic perquè nosaltres som els que som realment de fora avui, estem fora d'aquí. I, bueno, també perquè ens situeu, perquè veieu una mica qui som i què fem. Actualitat, Estats Units. Li torno a donar la paraula a l'Àgata i ara sí, parleu entre tots vosaltres. Com és viure ara? Clar, tu i en Ramon esteu a Califòrnia. Heu dit que viviu...
I l'Alba acaba de marxar de Califòrnia.
Sí, l'Alba també té d'això. Aleshores, vosaltres dos, a més, esteu molt propers. Heu dit que estàveu uns 15, així com de Sant Cugat a Valdoreig, per entendre'ns, molt a prop. El Ciner és un cas a part. El Ciner viu on s'acaben els caimans i comencen les aranyes. És allà...
Ell viu a la Lleida dels...
No.
Correcte.
No.
És una mica com una mica Puerto Rico, més aviat.
Puerto Rico, sí.
Puerto Rico.
Bueno, i l'Alba viu ara en el dels cotxes. Però bueno, comença tu, Agatha. Com és tu i Ramon, per parlar una mica de Califòrnia, com esteu, què feu? També és veritat que les vostres professions són molt diferents. El teu modus vivendi, Agatha, estàs contínuament amunt i avall. Entenc que tens diversos headquarters, no? Ja ho explicaràs. Ho vam parlar el dia dels avions, com vam parlar de...
Sí.
Tira, endavant. Què fas? Aviam, com estàs? Com esteu? Com és viure on esteu?
Jo estem vivint, doncs, com he fet l'analogia que estem de Sant Cugat i Valldoreig, entre jo i el Romaria, estem situats, el que és un Sant Cugat-Valldoreig d'allà, en respecte a San Francisco. O sigui, estem a uns 22 minuts de l'entrada de San Francisco quan no hi ha trànsit, eh? O sigui, quan hi ha trànsit et pots passar dues hores per entrar a la ciutat.
El temps és elàstic.
Sí, perquè sí, se dilata, però és de forma espectacular.
Sí. Hi ha 30 minuts a l'UPC, però són 30 minuts o dues hores, o sigui, depèn.
Per on entreu a San Francisco? Pel pont
del Bay Bridge, el que està entre Berkeley i Oakland.
Sí, exacte. Pont de la Badia.
Llavors,
el gris, no el vermell.
Sí.
Això, el gris.
El que no surt a les pel·lícules. Sí, sí.
És des d'on fas les fotos del pont vermell.
Mm. Exacte.
Correcte.
Doncs jo, amb 26 anys, he viscut a diversos llocs de la zona de Califòrnia i a part havia viscut a Dallas, havia viscut a Florida, vaig estar a Montana, a Colorado, vaig viure 4 anys a Utah, o sigui, m'he mogut bastant i a part, bueno, amb la feina... Puc dir que he aterrat a tots els 50 estats dels Estats Units i un parell de territoris. Llavors, m'ho he patejat molt. He conegut l'Amèrica profunda. Mm-hmm. I amb 26 anys, San Francisco ha canviat moltíssim. La zona de la Bahia ha canviat molt, molt, molt. Que és el canvi que jo també he vist molt gradual quan vinc a Barcelona. Venint cada any, vas veient les coses. Mm-hmm. No sé si et diria millor o pitjor, després del Covid, San Francisco està molt fotut.
Jo per Utah, per exemple, he conduït 2 hores sense trobar cap poble.
O sigui,
entre poble i poble, condueixes 2 hores de conduir
Però si surts de Sierra, si surts de Califòrnia a través de Sierra Nevada, a través de Sierra Nevada i vas conduint cap a Las Vegas, també estàs 2 o 3 hores, que com no portis el dipòsit ple, tens un problema.
Mira, jo he fet amb cotxe de San Francisco a Utah, que és la 80, cap al nord, i a la que passa Reno és desert d'alta muntanya i quasi no hi ha res. Però llavors he fet també la 10 que va des de la zona de la Bahia a Los Angeles per Phoenix, Albuquerque, fins a Texas, i allà deies, però no hem passat aquesta muntanya? Però si jo diria que és allò que vas veient les muntanyetes i són totes iguals, no? I això quan s'acaba?
I a més, Agata, en altres ens va passar que quan vam anar cap a San Lake City, de San Francisco a San Lake City, que són 12 hores, ens donàvem compte que les muntanyes tenies com les muntanyes, en plan, vale, en una hora arribarem a tal puesto. Les muntanyes s'anaven fent grans, però la distància no te l'anaves com a dir que no avançaves. I dius, però no, és això? I a més és recte. El pitjor de tot
és recte. Botifarres immenses.
Allà és quan vols un cotxe que es porti sol, perquè és horrorós.
Exacte, jo dic, és que si, com ho fas? És que, bueno, vam fer 12 hores, ens anàvem tornant, però hi havia també zones per un dia, per la interestatal, que ens ficaven, no podeu, ni en cas d'accident podeu parar a aquesta zona perquè hi ha unes presons d'alta seguretat al mig del desert, on si t'escapes si t'espatlla el cotxe, te tirotegen perquè te penses que t'has escapat de la presó.
Sí, que no se t'espatlli el cotxe.
Sí, sí, millor,
exacte.
Eh?
I porta aigua, per si un cas. Porta uns quants d'això d'aigua.
Una pregunta a tots. Tan diferent, des de fora sembla que sí, perquè les lleis estatals, i més darrerament, que està tot com més polaritzat i amb escenaris de pèrdua de certes llibertats en aquest combat Tribunal Suprem, govern estatal. Tan diferent real és viure entre un estat i un altre? Tanta diferència ja. És com viure en un país europeu o un altre, no? Seria aquest
nivell. No, encara més. Jo diria que encara més.
Sí, és molt diferent.
He viscut temporades a Virgínia, a Wisconsin, a Califòrnia i Carolina del Nord. I la veritat és que són molt, molt diferents. Però
és molt diferent.
Virgínia i Carolina del Nord estan a tocar, però és que són molt diferents.
On viuríeu i on no viuríeu d'Estats Units?
Mira, t'ho poso més fàcil. Jo només viuria a Boston, Nova York, Washington i Califòrnia. Oregon i Seattle, s'acabó.
Jo no viuria a Florida.
No jo sé, tampoc.
És que
Florida és horrorós.
I no me n'aniria a Florida? Ningú estat.
Manevox.
Manevox.
Sí.
I el governador està a la dreta de Vox.
Correcte.
No, el governador és que en parlen i
i que vols
ser president. Sí.
Correcte.
Fa calor
correcte
tot l'any. Tenen cocodrils, tenen alegueros, tenen taurons i hi ha però bitxos i mosquits a tot arreu.
Jo conec gent catalans que s'han marxat de Florida per vindre a Carolina del Nord, perquè estaven farts a l'hivern, dutxar-se, sortir de casa, anar cap al cotxe i arribar al cotxe i estaven ja xops d'altra vegada suats a l'hivern.
Correcte.
Dir,
a l'hivern.
No a l'hivern, a l'hivern.
Tant influeix políticament un governador?
I tant.
Sí.
Polític i social americà.
Sobretot si té el suport del seu senat i de la seva cambra. O sigui,
correcte.
Entendre una mica el sistema polític americà és una mica clau per poder entendre com funciona el país i els estats. O sigui, els estats és un model petit de lo que és el govern americà, amb el seu senat, la seva cambra i el governador. I el fet de que només tens 2 partits polítics, doncs, bueno, o sigui, o és de dretes o és d'esquerres. El que és el centre no existeix. Tens que votar un o l'altre.
Jo anava a dir que o ets de dretes o ets de molt més dretes, però bueno.
També.
Els demòcrates hi ha de tot. Hi ha des del Bernie Sanders, que és un socialista gairebé comunista, fins a la part més d'ordre, més de centre-dreta.
La CUP no existeix.
Són coalicions, o sigui, tens el Bernie Sanders.
Bueno, ara em sembla que hi ha un Kennedy antivacunes que
sí, que li dones de menjar part. Aquest s'ha passat amb la coca i, clar, li passen coses
ràpides. Aquest és el net del Robert Kennedy.
El net del Robert Kennedy.
Aquesta és una miqueta com la generació del pop espanyol, que ara tots s'han tornat fascistes de dretes perquè els han pujat les drogues dels 80, doncs a Néstor li ha passat el mateix ara.
Sí, sí.
Igualment,
aquest està passat de voltes, ens està fent la vida impossible.
Sí. Quan dieu això d'estats que no ens agradaria estar, un dels que me venen al cap és Alabama. Alabama,
Sí.
Louisiana, Mississippi. És horrorós. Vaig estar a Mississippi, que tenia la dona allà fent uns cursets, a Biloxi, que és una ciutat turística, té un aeroport petitet molt maco, i tens la zona de la vora de la costa, a la platja, uns casinos molt xulos, bueno, tenies, i uns hotels molt macos, però després creus la carretera i anaves a l'altre costat, cap a dintre, i tot tema gairebé xaboles, una passada, els trailers i molt malament, això sí.
Texas?
No, mai.
No, Texas o Arizona.
Ara no.
Texas, Arizona, no. Las Vegas tampoc. Las Vegas jo no m'hi fotria allí.
Agatha, crec que has dit...
Però diu que tothom està anant a Austin.
Austin és la part més maca del que és Texas, la part més liberal. La meva tieta viu allà. I aviam, no està malament, però tot i així segueix en Texas. O sigui, deixa't d'hòsties.
Que han desmuntat lleis que tenien que si feia calor tenien que parar cada hora o així a beure un vas d'aigua perquè no es morissin de calor, que fa molta calor a Texas. I ara han derogat la llei perquè diu que això és una afrenta a la lliure empresa.
Bueno, l'altre dia sortia una notícia que...
Quan estan tenint temperatures salvatges, que cada dia...
Als 9 del matí a 110.
El dia més càlid de la història, el dia següent. Avui és el dia més càlid de la història, el dia següent. Avui és el dia més càlid de la història, és una passada.
Set dies seguits batent rècords.
I mentrestant van negant el canvi climàtic.
Has dit un estat...
Correcte.
Efectivament.
Has dit un estat que a mi és un dels estats que no conec bé, perquè només he estat a la frontera, i que sempre m'ha tret molt, que és Oregon.
Oregon?
Sí, que has sigut tu, no? Que has dit que és un dels estats que sí que viuria.
Oregon és un estat bastant liberal, és una mica convellà. Portland és una de les ciutats que està pujant més. Abans del Covid estava... Bueno, era el lloc on anar-se'n si volies marxar a Califòrnia i no et feia res. M'estic barallant amb un mosquit, ho sento.
Perquè
és l'estiu.
No estàs a Carolina del Ner, però estàs a Palafrugell.
No, estic a Calella, a Palafrugell, i m'estan acribillant, és horrorós. Doncs Portland és una de les ciutats que a mi, si tingués que canviar perquè la parella diu, mira, doncs em surt feina allà, diria, va, no em faria res. Vam estar a plantejar-nos fa anys d'anar a Seattle, i Seattle és que plou tant, ho sento molt, és depriment. Jo li vaig dir, dic, no puc, carinyo, és que no puc, dic, em tornaré boja.
Sí, és
dic,
molt...
Jo necessito una mica de sol.
És molt cantàbric.
Sí, és molt però el que és l'estat d'Oregon és preciós, és molt maco.
Sí, jo sí, Seattle ja
està. Oregon és una mica molt com Canadà, que sí?
Sí.
I no és Montana, on estan tots una mica grillats? Que és on està el Frank Zappa? Que són
estan tots tocats del bolet.
Una mica, són hippies amb escopetes.
Sí. Hippies
amb escopetes.
Sí, sí.
Hi havia una sèrie...
I molt pijos, també, o sigui, no et pensis que hi ha molta tecnologia i hi ha molta pasta per allà, però estan tots, torrats.
Hi havia una sèrie fa uns anys que hi havia... Sí, que es deia Portlandia.
És veritat.
I era molt divertida. Si la podeu recuperar i veieu els primers 10 capítols, no creus, si us fareu una imatge bastant ideal de com és la gent de Portland.
Sí, tal qual.
El que deia és que els de Montana, que sembla que són aquests que fan quatre dinerets o uns quants dinerets a Silicon Valley, després van allà, es compren un terreny allà i es foten una casa a base de fabricar-la ells amb les seves mans.
Jo quan vaig estar a Montana tenia 15 anys, vaig estar amb una família allà vivint un mes i mig en un poblet molt petit. A l'estat és preciós, o sigui, el que és el nord de les muntanyes, la part nord que uneix les rocoses amb el que és la costa oest, és preciosa. Tens uns parcs naturals espectaculars, tens Yellowstone, tens Glacier Park, bueno, hi ha diversos, no? Llavors tens Idaho, Montana, Wyoming, tot això és encara una mica el Wild West, que diguem. ¿Vale?
És molt verge, sí. No? Agata encara
sí,
el paisatge.
Sí, molt verge, molt verge. Té molta expansió, és molt obert. Els terrenys allà es compten per centenars d'hectàrees, els ranxos, i molt, doncs, no, és que jo tinc aquí tres muntanyes i no faig res. O sigui, encara hi ha molt de lo que és mira, el mosquit em té que m'està rondant cada dos per tres. Encara tens molt lo que és les granges on van amb el cavall ha fet la recerca de tota la valla i coses d'aquestes. I això existeix.
No va fer
la sèrie
de policial
és molt real.
Que passava per allí, per Montana.
El què? Era,
no va fer una sèrie de policial que passava per allí a Montana, que el xèrif anava doncs, a vegades anava a cavall, a vegades amb un 4x4 d'estartalat.
No me'n recordo d'aquesta.
Que sortia la Katie Shafkov de Battlestar Galactica.
Ah, de Battlestar Galactica.
Aquesta era l'ajudant de xèrif.
Pues
i la sèrie està molt bé i passa pues, a la zona aquesta. Hi ha territoris indis, uh-huh. I els problemes entre la gent blanca i els indis i els foranis uh-huh. I els grans ranxers i després el problema de tindre, com es diu ara, el joc i els casinos a
sí,
les reserves indis.
A les reserves índies. Sí, l'altre no estat que tot això que... Vosaltres recordeu la sèrie aquella de l'emissora de ràdio d'Alaska?
El doctor Alaska.
Oh, sí,
doctor Alaska. De la història.
No, el doctor Alaska no. Aquí era una emissora de ràdio.
A mi em sona
Sicily,
molt.
Alaska, sí, sí, de poble serà... Sicily, Alaska. Mm.
No, el poble no... Sicily, Alaska era doctor Alaska. Aquí hi havia un senyor que portava l'emissora.
Però es deia doctor en Alaska als Estats Units, això, no?
No, es deia de forma diferent.
Hi ha hagut dos...
No, es deia Northern Exposure. Es deia Northern
Exposure, aquesta.
Ah, mira, la que deia jo...
Estàs doctor Alaska.
Per lo poc que jo he vist d'Alaska i amics que tinc que viuen allà, diuen que és totalment real, que la vida és així.
Però es va gravar als Estats Units, eh?
Sí, sí.
Una pregunta.
Està gravada, però als Estats del Sud.
Perdoneu un moment.
No està gravada a l'Alaska.
Està molt fred a l'Alaska, tio.
Disculpeu-me.
Perdoneu, que tinc una trucada.
Ah, vale. És que jo sabia si t'havies caigut o tenies un problema. Vale, ja està, eh?
No,
cap problema.
Una trucada.
Vale. M'ha picat el mosquit, eh?
T'ha picat?
Ha passat per la pantalla i m'ha entrat a la meva sala, eh? Ara el tinc al meu despatx.
Com a Florida, igual. Bueno, sí, sí. Una...
L'he matat!
Bé,
com...
un menys que en 2000.
Com veieu els Estats Units ara? Hi ha com molta... Clar, des de fora només ens arriben pinzellades de notícies. Està el tema del Trump, la demanda que sembla...
Creieu que tornarà en Trump?
Exacte.
No, ni de conya.
Que no?
Està molt...
Espera.
Molt tirat. L'estan abandonant per tots els costats. Les rates ja han sortit del barco.
Sí. Mira, la meva dona és republicana del Reagan i va votar. La meva dona és republicana de l'època del Reagan.
Del Reagan.
Sí.
Però quan va vindre l'Obama va dir, aquest és moreno com jo, doncs el va votar. I després va vindre el Trump i va dir, la mare que el va parir amb aquest, jo voto a la Hillary, després va votar al Biden. O sigui, està fart.
El que jo no te sé dir és si sortiran demòcrates o republicans un altre cop. Jo espero que demòcrates i faré el que pugui perquè l'any que ve em naturalitzaré i intentaré votar. Però...
Jo també, Ramon, estic en procés.
Expliqueu
el Forcenac que es va naturalitzar, es va vestir així de tio Sam i va fer una festa i tal.
Expliqueu això de naturalitzar-se i poder votar.
Mitat estelada, mitat...
Ara mateix... Ves tu, Alba, tranquil·la.
Segur?
Després.
Vale, sí. Jo tinc la sort de que... Gràcies, Ramon Maria, per donar-me el torn de paraula, molt amable.
No hi ha de què.
Costa.
Aquí no, l'has de robar, mira, Alba, aquí l'has d'agafar.
Ja, ve de tirar.
Bueno, se t'ha acabat el tornomet a camí.
Sí, no, pues res, que la meva parella, el Pablo, precisament, va néixer aquí a Amèrica i jo el que vaig fer va ser, vam fer una aplicació ràpida i ja tenia la green card només, bueno, quasi arribada, no vaig tardar una miqueteta. I ara ja em puc naturalitzar. Hi ha molts avantatges naturalitzant-te. Pots votar, primer ja pots volar, tens moltes avantatges. Al final, si te vols quedar a la llarga, jo crec que el procés és llarg, és complicat, però val la pena. Ramon Maria, torn de paraula per a tu.
Moltes gràcies, espera que l'agafo. Gràcies. En el nostre cas, quan vam arribar aquí, vam començar tot el procés de la Green Card, la vam obtindre el 2019, i al cap de 5 anys, que tens la Green Card, bàsicament el que és la residència permanent. Quan ja fa 5 anys que tens la residència permanent, aleshores pots presentar-te per naturalització. La naturalització bàsicament significa fer-te ciutadà americà, ciutadà dels Estats Units. O sigui, tindries un passaport americà.
Sí,
un passaport americà.
Teòricament has de rebutjar la nacionalitat espanyola i el passaport espanyol.
No, sí, no.
Després de la pràctica pots anar a l'ambaixada espanyola i dir ai, que m'he equivocat, i te'l tornen. Però
no, això
funciona diferent.
Ja ho han canviat, perquè abans...
Sí, això funciona diferent.
Jo agafo el torn.
Agafa'l.
Fàcil,
fàcil.
Jo em vaig fer americana el 2008. El 2008 em vaig fer americana abans d'embarassar-me. Primera, perquè vaig dir que si tenia un fill americà volia dir tindre la mateixa nacionalitat per no tindre problemes. Llavors, em vaig fer jo els tràmits tots, ja portava a casa de 8 anys, i complicat gens, vaig tindre que estudiar i anar a l'entrevista. L'entrevista me la va fer un senyor americà que era xino i parlava l'anglès pitjor que jo. Però imagina com no es va entendre.
Això és real, va ser, eh? Això és
real. Això passa, passa.
Jo li vaig dir que el passaport espanyol el tinc que donar, tinc que renunciar. Diu, no, no, diu, amb la green card ens la dones, el dia que fem la naturalització et donem el certificat, llavors amb allò tu vas a demanar. Diu, els americans, diu, ja no demanem res del doble passaport. Diu, no tenim cap problema.
Doncs sí. Llavors, passaré a fer-me americà demà mateix. No, de debò,
no tens cap problema de tindre les...
Ara bé, Siner, si vols mantenir la nacionalitat espanyola, no has d'anar al consulat espanyol i has de dir que vols renovar el passaport. O sigui, tu els hi pots dir que tens també el passaport espanyol, però esforç conscient de renovació del passaport. Sí, si no, aleshores pots perdre la nacionalitat.
És que a mi em feia molta mandra renunciar a la nacionalitat espanyola, que és, per mi no hi ha cap problema, sí. Però després tindré que anar a dir, no, és que vull ser espanyol de debò. I que vull tornar a fer llei. Això no ho vull dir mai. Però si robes el passaport
No, ningú te faig una bandera.
Vull el passaport
espanyol.
Mira,
no és d'això.
Només vull el passaport espanyol, per si em fico malalt una cosa greu, tindré la societat social.
Passaport espanyol, l'única avantatge que és Europa.
És Europa.
Exacte, és Europa.
Jo quan ho vaig fer...
Jo una miqueta quan... Perdona, Àgata, tira.
Sí. No, dic que jo quan ho vaig fer, l'únic que vaig fer és trucar al consulat i vaig dir, dic, jo per qüestions de feina de família estic acceptant la nacionalitat americana, però vull conservar l'espanyola. Què haig de fer? I em van dir, Déu, envia'ns una carta.
Però...
Llavors es fa un escrit a dintre de la teva pàgina al registre civil, o el que és la partida de naixement, on es fan totes les anotacions i allà es fa una anotació legal conforme tu has demanat de fer una conservació de la nacionalitat espanyola, tot i havent adoptat una altra. I ja està. I llavors tens que mantindre, mentre vius a fora a l'estranger, mantindre la teva nacionalitat espanyola per renovar el carnet d'identitat, el passaport, i exercir
no,
el teu vot.
El carnet d'identitat no cal anar a estar...
No.
Quan estàs a l'estranger no fa falta carnet d'identitat.
Però és millor que... El renoves quan vens aquí, de vacances...
Sí, exacte.
O te n'oblides, perquè no tens temps.
L'última vegada.
També.
Àgata, però he de dir que això va ser abans del Covid, perquè ara, bàsicament, jo he estat intentant contactar amb el consulat per una altra cosa... que és impossible. Bàsicament... És impossible.
Però sempre fan festa. El divendres fan festa.
En canvi,
però no treballen mai, macho.
Fan les festes espanyoles, les americanes i les de cada comunitat. I després surten, pleguen aviat i van a treballar tard.
Però, Alba, jo vaig enviar e-mail per demanar certificat de residència i de naixement de l'Ethan, perquè ara li farem el carnet d'identitat, i em van contestar en seguida.
Pues l'última vegada que vam intentar contactar va ser després de l'any passat, perquè el Pablo i jo ens vam casar aquí a Amèrica, però vam fer una cerimònia una mica fake a Espanya, en plan la família i tal, ens va casar la nostra millor amiga i vam dir, bueno, perquè no hi ha hagut cap problema, en cas, pues, lo que dius, tenim crios, ens movem, tal, no sé què, que estigui tot ajuntat i que a tots els puestos, diguéssim, quedi marcat de que els dos estem casats. Entre unidad, òbviament, perquè si no...
Si és que a Espanya però, tens que tindre el llibre de família.
És que no tenim llibre de família, és que no tenim res. I vam
no, és que ara ja no és obligatori el llibre de família.
Ja no és obligatori.
Ha canviat.
Però tens que estar en el registre.
Ha canviat
civil,
això,
no?
També. Això sí.
Però no estem registrats, per exemple. Clar. I ara és el que estàvem parlant de... Ara, clar, ara a l'haver-nos canviat a Detroit, hem d'anar a Chicago, que són 4 hores de cotxe, perquè qualsevol...
Sí, igual que jo, també. Qualsevol cosa d'anar a Washington D.C., que són 5 hores.
Alba, jo quan estava a Utah, no em tocava San Francisco, em tocava Los Angeles, imagina't.
Clar.
Però llavors, amb el temps, ara tenen uns delegats, segons quines ciutats, i pot ser que Detroit ho tinguin, en el qual tu pots anar a fer tràmits notarials amb ells.
A veure, ho miraré, perquè realment...
Posa't a la pàgina web, posa't a la pàgina web del consulat de Chicago i allà ho trobaràs.
Ho miraré. Sí.
És que està mal organitzat, perquè si vius, per exemple, a Portland o Seattle, el que parlàvem abans, el consulat espanyol que et toca és el de San Francisco. O sigui, imagina't que has de fer mitja hora, que has d'anar presencialment perquè has de signar i has de volar des de Seattle a San Francisco per fer una puta signatura. Utilitza DocuSign. Perdó, aquí és.
Les garrofes surten d'aquí, home.
Quantes hores de vol a San Francisco?
Aquí tenim...
Portland.
Perdona, Tomàs, aquí
San Francisco Europa, Portland no és una hora i quart.
Ah, vale.
Aquí a Europa tenim aquest invent feixista, que és el DNI, bàsicament.
El DNI.
Tinc un número d'identificació per totes les persones, no ens ho tatuen al braç, perquè això ja seria més, diguéssim, més de part de concentració, però bàsicament és aquesta idea. A Estats Units això no funciona així.
No.
Et parla del voto ID, com va això?
Mira.
Bueno,
depèn de cada estat. Depèn de cada estat i depèn a quina administració hagis de treballar.
Sí. I depèn a qui preguntes.
També.
Sí. Perquè en aquest país depèn del dia. Gent que no tenen una punyetera identificació, eh?
Només tenen el certificat de naixement. Tenen el certificat de naixement i ja està.
Això sí el tenen, Sinner. Això sí el tenen.
També. Heu vist la pel·li que hi ha del dude?
No.
Sí, hombre,
el Gran Lebowski, que li demana identificació i presenta la tarja del Capravo. La tarja del Capravo americà. Això és l'únic que té amb el meu nom, l'únic paper.
És que el problema aquí és que és cert, tu no necessites absolutament cap identificació, ara és molt convenient.
Si et para un oficial a la carretera, et demana...
No estàs obligat a portar... Bueno, a la carretera, si és a la carretera, perquè estàs conduint...
Tens que tindre...
License. I això ja és una identificació.
Però si no estàs conduint, no et cal identificació.
No, si tu vas com a passatger, no tens per què.
Et pots negar. He vist gent que anava com a passager amb una parada d'aquestes d'officer de sheriff o de carretera que parlava amb el d'això. No l'obligava a presentar una documentació i aquella persona traia el carnet de la biblioteca.
Sí. Mm-hmm.
Que no sé si porta una foto?
A mi m'ha sorprès. Sí, portava foto.
Si porta una foto, és vàlid.
Tomàs, a mi a Vermont... Ara ho han canviat, perquè abans no escrivia el nom. A l'estat de Vermont... A l'estat de Vermont, amb un d'aquests esports bar... que havíem anat a la Universitat de Middlebury i estàvem a un sports bar fent una hamburguesa i unes birres, anar a buscar la birra i es gira el xèrif, diu, tu sembles molt jove, vull veure un foto ID. Jo tenia 35 anys i dic, gràcies.
Gràcies,
no? Gràcies, moltes gràcies, però vull veure un foto ID. I clar, o sigui, l'excusa de dir... aquí tinc el passaport, i va dir, sí, us conserva vostè molt bé.
Has de tenir en compte que, tot i que no es demana identificació, no totes les identificacions són vàlides per a tot. Per exemple, per anar a comprar alcohol, que tu estaves comentant abans, Marc, si tu portes el photo ID de la biblioteca, tothom dirà, ok, venga, tira pa'lante, compra la cervesa i fora, vale? Ara, si vas a demanar un crèdit al banc, no portes la biblioteca, perquè ningú te'l comprarà. I, per exemple, ningú et donarà crèdit.
Canal 2 necessites el cap de conduir per comprar alcohol, per demostrar que és més gran.
No, això per això depèn de cada estat, també.
Necessites un sistema d'identificació estatal.
La idea és que no amb qualsevol identificació pots accedir a qualsevol servei. Per exemple, aquí a Califòrnia ara s'ha implantat el que s'anomena el Real ID, que és molt semblant al carnet d'identitat.
El Real ID és tot als Estats Units, eh?
Ah, als Estats Units? Pensava que era només a Califòrnia.
El Real ID és una certificació que s'està fent a tots els DMVs per identificar tots els carnets reals versus els falsos. Llavors, tu si tens un Real ID, estàs fent un tràmit extra per identificar qui ets.
Sí.
I això serà una marca que tots els carnets de tots els estats el portaran i llavors a l'aeroport i a tot això podran identificar qui és una certificació autèntica. Però no és només Califòrnia, és tot.
I també
tot
el tema és que és obligatori per anar a volar. Però sí, ara, com hi ha tants problemes, perquè és un problema, doncs estan tirant cap endavant la data que serà obligatòria. Tenia que ser obligatòria,
sí, no?
Sembla que
l'han allargat al 2024 o així.
Era el 2024 i després serà el 2025
I de fet, el Real ID pot ser tant una targeta si no tens carnet de conduir o se pot integrar amb el driving license, amb el carnet de conduir, si el tens.
Exacte.
Sí. Per exemple, el teu passaport ja és un Real ID. Si tens el Global Entry, que és l'entrada global d'Estats Units, això va amb una targeta, que és com un carnet d'identitat, i jo faig servir aquest a l'aeroport, perquè porto enganxat amb la identificació de companyies i ja vaig. Us anava a explicar una anècdota molt bona que em va explicar l'Anna Navarro-Schekel. El seu fill estava a la Universitat de Davis. I es van ajuntar uns quants catalans que encara no tenien els 21 anys i, clar, volien anar a prendre unes birres. I sabeu què van presentar? El carnet independentista, el DNI català. Van presentar el DNI català, que val 20 euros, i els barres els hi van acceptar. I llavors els companys deien, hosti, aquest carnet d'on l'heu tret? Diu, ah, no, te'l fas aquí en aquesta pàgina web. I estan tots els xavals espanyols comprant el DNI català per anar de copes als Estats Units.
Que bo.
Perquè després diguen que el carnet català no serveix per res, hòstia.
Ha fet més per la independència, sí, sí, que moltes altres coses. Una pregunta, ara que esteu als quatre, per anar avançant. Porteu ja uns quants anys, alguns més d'un quart de segle, vull dir, té la marinera als Estats Units, amb parelles d'aquí, amb parelles d'allà, amb fills. Com us veuen els americans? Com us veuen a vosaltres? Què sou? Sou Spaniards? Sou latinos? Sou
latinos. Com...
Però latinos és gent de Mèxic i Guatemala. No teniu... Sou europeus. Què té a veure, sí, amb això? Com ho expliqueu? Aquí...
Explicar la diferència costa, costa.
Aquí porten un...
Jo dic que sou europeu i punt, i ja
és diferent. I llavors, bueno, els hi poses allò del català, llavors en diuen, llavors que ets francès? Dic, pues sí, home, sí. Fota-li. Dic, això que ens diuen polacos també, a mi m'han dit que sí, era polaca.
A mi m'ha passat que jo he treballat de cara a clients estadounidenses, la majoria, i ho sento, ho he dit tal qual, white male American, i a mi m'han dit de tot, que si portuguesa, brasil, ningú ha encertat, i després tenir-li que explicar la localització ja era, quan dia Barcelona, oh, Futbol Club Barcelona, perfecte. Però d'allí no es treguis més.
És un bon comodí, ja, el Barcelona.
El Barça, sí, sempre ha sigut un bon comodí aquí i a la Conxinxina. Això ho vaig a dir claríssim.
Sí. I fa uns anys en les Olimpiades.
Clar, és veritat. També és molt bona. Però sí que és veritat que a mi el fet, de primer, que l'accent que tinc i o que tenim molts catalans no és espanyol, per la qual ells allí no saben on localitzar-te. I els americans tenen una necessitat. I quan dic que és necessitat és de ficar-te dintre d'una capseta on ets, enregistren el número, el teu ID, tot això, i ja està. És molt frustrant per una persona que dius, bueno, és que clar, jo realment, latino no, però tampoc, o sea, parlo castellà, parlo català, parlo molts idiomes, i clar, no entres dintre dels seus featuring de latino o espanyol, perquè ells entenen lo de les pel·lícules o de les pel·lícules americanes. I una altra cosa, ens tenen super, hiper, ultrasexualitzats, que això no es parla gaire. Però
sí,
tant, sí, espanyol caliente, sangria, i jo em prenc quan entenc.
Bueno, europeus en general. Jo vaig tenir una anècdota amb una companya de feina que tenia una filla. Diu, sí, perquè se'n va a Europa i va tornar amb un tanga. I jo, oh, quina locura, no?
Com és el paradigma
de Europa del Mediterrani, ja està.
Sí. Jo moltes vegades els explico, perquè m'he trobat gent que no sabien estar a Espanya, però en canvi sí que sabien estar al Mediterrani o França.
O Itàlia.
Entes, o Itàlia. I aleshores jo me presento sempre com a català. Jo soc independentista i jo me presento com a català, que facin els veïns, m'és igual. I a partir de vegades dic que han estat a Catalunya partint com a referència del mar Mediterrani i de França, més que no pas Espanya, perquè independentment m'he trobat gent que no sap on està Espanya. Val? Aleshores, si els expliques que Itàlia, França, mar Mediterrani, a l'oest, just a sota de França, allò és Catalunya, jo sóc d'allà. I ja està. I tothom ho accepta i no li dona cap més importància.
Alba, m'ha cridat molt l'atenció això que has dit, de que tenen la necessitat d'encasillar-te.
Sí,
perquè,
sí, sí.
Un moment. Perquè nosaltres també ho fem. Ets moro? Ets panxito? Ojo, És que això
no és només... Bueno, però no tan com ells. No tan com ells, perquè jo m'he trobat, i això és una anècdota, que em vaig trobar... Pensa que jo i la meva parella parlem en català. O sigui, jo i el Pablo parlem en català i parlem clixanco, que ja és otro level, el next level. Clar, llavors...
Bueno, parleu la derivada catalana de l'arròs, no?
Clar. Però clar, nosaltres la gent, i també... El to de volumen també és una altra cosa que ells això, o el fet que m'expressessin molt en les mans, se pensa que estic cabrejada i dic, no, és que jo m'expresso i tinc un to de veu alt. En anglès ja és diferent, però en castellà o en català, perdó, és molt més elevat. I clar, nosaltres estàvem pel Target, tu saps allò, en plan, tu compres, tu agafes la teva energia, el teu detergent, les teues quatre coses, però és el típic bon preu. I ens ve un senyor i ens diu, sou italians, veritat? I nosaltres... Però de la nada, ens portàvem mirant estàvem al passillo dels detergents i ens portàvem mirant 10 minuts. I jo, en plan, no, perquè tal, no sé què, és una conversa pues, molt, molt indip de, diguéssim, de quin detergent havíem d'utilitzar. I clar,
no he tingut mai una conversa tan llarga sobre detergent.
És que hi ha 352
tipus. Però és que hauries de conèixer l'Alba i el Pablo també, eh? Cuidao.
Potser era 10 minuts, però 5 minuts que estàvem allí i que estàvem plan intentant discutir una mica tot el tema de que volia comprar un i no un altre. Total, que agafe i ens pregunta això, d'on érem i quan portàvem, si teníem visa, si vivíem allí, on vivíem. Un munt de preguntes que jo me vaig cabrejar i me'n vaig anar des del Pablo, en tota la paciència del món, que jo li he de reconèixer aquí, que va tindre molta paciència del món per no engegar el senyor, a agafar i li va respondre no, perquè tal, i va néixer aquí, tal, no sé què. I va explicar tota la història. I clar, jo estava super cabrejada perquè dic, és que no és la primera, és la centena vegada que m'ho pregunten. Ja estic una mica pels trons. Sí, i sobretot també que ells també, el fet de que i te pregunten, has estudiat a Amèrica o has estudiat has vingut com a estudiant, una altra cosa, has vingut com a estudiant i t'has quedat aquí o has vingut després? I el fet del tema també de carrera i tal, perquè ara ho estava manejant, també els costa una mica entendre-ho, en plan, ah, però no t'has graduat aquí o no has estat a la universitat aquí. Com a que ho fan com a inferior, dius, perdona, jo que sàpiga,
això és una mica...
si tu m'has dit tot el mateix, val igual, saps?
Això pot ser una mica més des que va començar la campanya electoral del Trump, que van ser també... són una mica més, com si diuen, xenòfobs. Tot el que és de fora ho veu malament, intenten de justificar el seu racisme per trobar la diferència.
I a veure, amb sistema
s'ha normalitzat molt el racisme i la xenofòbia.
Amb sistema educatiu sí que és veritat que les universitats de l'Ivy League doncs sí que estan molt amunt, però si treus l'Ivy League, la resta del sistema educatiu de les universitats americanes estan a la part o per sota de les europees.
Home, jo només t'he de dir una cosa. La majoria de treballadors amb els quals jo treballo no són americans i no han estudiat als Estats Units directament, aleshores.
No,
i això sempre
si
ho he defensat.
I si te'n vas, per exemple, a l'MIT, que són l'hòstia, tots són de fora.
Sí, per això t'ho dic, és a dir...
Són gent d'aquí, són hindús, són...
Això sempre ho he... Mira, quan jo treballava a diferents empreses aquí a Barcelona, a Catalunya en general, Marc, jo sempre era dels que pensava, hòstia, això segur que als Estats Units, a França, llama-lo X, m'és igual, ho fan diferent perquè aquí som uns pallassos i uns catetos. I ara ja porto 10 anys treballant fora i bàsicament el que veig és que el que ens falta a nosaltres són principalment recursos. Perquè de talent ne tenim molt, molt. O sigui, ne tenim per aparar un carro. El que ens falten són recursos. I amb recursos, el que ve després és les apostes arriscades. Aquí què passa? Que aquí tens un tio que invertís en 10 empreses diferents, 9 surten malament, però la que ha sortit bé, anem. O sigui, cobrís despeses i ho peta. ¿Vale? Això a casa nostra no ho podem fer. Perquè
tens una aposta, pots jugar una vegada.
I també hi ha una altra forma de veure el risc. O sigui, a Estats Units no es veu gens malament que comencis una empresa... i te la peguis.
Correcte.
i t'arruïnis.
Sí.
I llavors, de cara a la bancarrota...
Que no
t'arruïnis. I en fas una altra, perquè hi ha la bancarrota, i el tribunal, i llavors no perds massa diners.
Expliqueu això, que és molt diferenciador que... del model espanyol. Sí. Si tu et creves amb la carta, vol dir que no pagues les deutes més enllà de... no arrossegues... O sigui, tens un reset. Que aquí no hi ha reset. Aquí la deuta l'arrossegues tota la punyetera vida.
Tota la vida. I clar, això és molt
també
diferent,
és una
Tomàs.
Mica com una medalla que dius, ostres, és que jo he provat això i no ha funcionat. Vaig provar jo altre i no ha funcionat. I he provat 5 vegades, però a 6ena ha funcionat i de puta mare, perquè vaig aprendre molt en cada hòstia que me vaig fotre. En canvi, tu a sud d'Europa, si te la fots una vegada ja ets un perdedor de per vida i que no demanis un préstec al banc ni miris de fer qualsevol negoci. Mira de fer-te funcionar i ja està.
Fa 20 anys jo tenia una empresa de software. Jo vaig muntar una empresa de desenvolupament d'aplicacions web en Java l'any 97. Val? O sigui, abans que hi hagués la Java, amb Java Beta ho vaig engegar, no?
Java Hotspot.
Sí, anàvem molt a saco. I el problema que jo tenia sempre és que tenia, primer de tot, una cultura aquí de les empreses de que era et pagaré d'aquí 6 mesos. Fills de puta, vale? amb la qual jo tenia uns problemes tremendos perquè els meus números eren sempre negatius. I dic, em deuen tants diners i jo dec tants diners. Mai hi ha diners positius a sobre la taula. I va haver-hi un moment, doncs en el moment que vaig haver de decidir si anar a treballar a la universitat com a acadèmic de carrera o guanyant molt menys diners o fer créixer la meva empresa, però per fer créixer la meva empresa i agafar projectes més grossos, jo m'havia d'endeutar. perquè només per a, com que em pagaven amb retras, doncs el que havia de fer era, llavors, i bàsicament el que estava, hagués fet és jugar, és rehipotecar la meva casa. O donar la meva casa, o sigui, el meu patrimoni personal, que en aquest cas hagués sigut la casa de la família, com a garantia de tots els crèdits que jo estava fent. Ja m'ho deien, i dic, no, escolta, dic, aquí ja no pots agafar i pignorar les factures, i que, no, no, tu pots, aquí has d'agafar, dius, cal el teu aval personal, i si, uh-huh. i si com després va passar que el meu principal client era l'Institut Català de Tecnologia, que 5 anys després va fer fallida i suspensió de pagaments, m'haguessin enganxat amb un deute de venda molts diners, has pogut perdre la casa, amb la qual cosa no pots prendre certs tipus de risc. Llavors, jo vaig dir, vaig a cobrar més, però dormiré per les nits, tranquil·lament, i em dedicaré a pensar en informàtica i no en tant parlar amb banquers, que és el que estava fotent en aquella època.
Llavors, no, no, i això està molt bé, però crec que hauríem... Sí, sobretot per l'experiència que tenim els que hem estat visquent fora i hem vist diferents models, crec que seria molt interessant intentar aplicar allò que és bo, perquè als Estats Units té coses molt bones i coses que són patèticament dolentes. ¿Vale?
Sí, jo
però per almenys les que són bones, hòstia, mirem d'implementar-les una miqueta més. I crec que moltes vegades el que ens falta és una miqueta més d'autos.
També. També de creure bueno, que són bons.
Clar,
perquè
aquí
són
està.
Bons. I ho som, saps que és bo quan surts a fora i dius, hòstia, pensava dius, que era un pringall, penso que l'hòstia.
Mira, jo quan
són
molt pencaires els catalans en general, això és reconegut arreu on arribem. Parlo generalitzant, amb que aquí hi ha moltes excepcions. Nois, mira, portem una hora pràcticament i no vull deixar passar a l'últim punt, ja sabia que això passaria, No vull deixar el Mario Kart, arribar tard.
Vull saber, sempre és culpa meva.
Com veieu Catalunya en el seu context, de l'Estat i d'Europa, no només vosaltres, sinó el vostre entorn més proper, la gent que més estimeu, la família, els amics més propers, com, i dieu-nos si veniu o no veniu de forma regular, que jo ja sé que més o menys alguns, els que conec, sí que veniu, o la Àgata, per exemple, que està per la Frugella en aquest moment, a Calella, però bueno, com ho veieu, això? Qui vulgui, obert.
A mi em podeu sentir, és que tinc molt mala connexió.
Sí, perfecte.
No t'he perdut mai, Àgata.
Vale. No, és que a més se m'estava acabant el telèfon i he hagut de canviar auriculars. Bueno, funciona. Aviam, jo és que tinc un entorn molt internacional, fins i tot a casa, amb el Ramon Maria, però tinc un grup d'amics, tinc gent que tenen descendència sud-americana. Llavors, tota aquesta gent que coneixen Catalunya ho veuen com un estat que em diuen però tu què fas aquí? Però si és preciós. Dic, no, és molt maco. Dic, però jo, sí. com a feina, l'oportunitat no la vaig tindre a Catalunya. Jo no ho sé si vull aconseguir fins a Ibèria en aquella època.
Segur.
Llavors, doncs, jo sempre li dic a la meva mare, dic, jo vaig marxar de casa amb 24 anys, jo m'he fet la meva vida americana, soc més americana que catalana en moltes coses. Tot i que sempre he tingut un viatge a l'any, 2, ara 3, o sigui, vinc cada cop que vinc, no? Però m'he fet més... La vida quotidiana la tinc més americanada que no pas catalana. Tot i que a casa seguim menjant amb horari català, molta cuina mediterrània, o sigui, és un mix, no? I el meu marit és americà, nascut a San Francisco.
Però també la cultura americana també és un mix, o sigui, hi ha gent que per ell la cultura americana és la cultura, és el menjar italià, o és el menjar francès, o és el menjar alemany, o és el menjar...
Però t'acabes adaptant molt. T'acabes adaptant, perquè a mi m'ha passat, també.
Perquè pots fer el que vols.
Jo tenia un... La meva família americana és de Califòrnia, llavors jo diria, potser, que el que és Califòrnia és el més fàcil de fer la transició, no? Tens un clima una mica més mediterrani, un estil de vida potser una mica més mediterrani.
La gent, no? La gent també comprèn més.
És que tens tanta gent estrangera en allà, o sigui, hi ha molt blending, no? Hi ha molta barreja.
Sí. Escolta, com el Maresme, el meu carrer, tinc un senyor que és anglès, que ve d'Estats Units, que treballa per Audible, que és d'aquests que fan locutor, que està casat amb una russa.
Imagina't.
El tinc aquí al costat.
Sí. Excel·lent.
Però no cal anar només a Califòrnia, perquè, per exemple, a la meva empresa, on estem ara, a part meva, que soc de Lleida, doncs hi ha un xaval que va néixer a la Xina.
un xaval que és bosni, un xaval que és de Pakistan, un altre que és d'Hondures, un altre que és de Mèxic. I el rest em sembla que són americans, diria jo. I som una reu amb 60. I és que no és el nord, o sigui, és el sud, això. I estem i no estem a la capital ni a una ciutat, sinó que estem a l'interior, saps?
És que clar, tots els que estem aquí ara tenim un tipus de feina que requereix d'uns estudis i aquest estudiar és molt car. És molt car. Aleshores, sí. És molt normal que aquests tipus de feina en realitat vinguin des de fora, perquè els propis americans moltes vegades no hi poden accedir o es queden endeutats per 30 o 40 anys amb els crèdits d'estudiants. Vull dir, és molt... És molt heavy.
La universitat de la gent val com una casa.
Sí, sí, o més. Perquè si tu... Mira, jo, tenim l'Àgata, Alba, tenim el Manel... Manel és doctor de físiques aquí a Berkeley. És un company nostre, també, català, de Mataró. I de la Ivy League, que comentaves abans, Ludo.
Sí, sí, a Berkeley.
Sí, ell està fent investigació pionera en temes de quantos i tipus de materials de cristall. I diu que els estudis... Un quatrimestre, ho estic dient bé? Sí, un quatrimestre són quatre mesos. Sí. Aquí un quarter són tres mesos, un quatrimestre. Sí. Un quatrimestre d'estudis a la facultat no són menys de $30,000. I és una facultat pública.
Correcte.
Berkeley és pública.
30.000 euros, un semestre.
I un semestre, els quatre mesos reglamentaris d'estudis, no són menys de $30,000. Clar,
entenc a tot allò que ve de les pel·lícules, tot això de la cultura, també de les borratxeres, de la universitat i tot això.
També se li ha d'afegir una altra cosa, que la gent depèn molt de les scholarships. O sigui, hi ha moltes scholarships, i quan dic moltes és, te'n pots trobar, jo tinc companyes que s'han graduat d'història, de l'ara al CCA, en màster incluït, i s'han quedat en un petit deute, però han aconseguit aplicar tantes scholarships, si tens bones notes, ets excel·lent en algunes quantes zones, han aconseguit no endeutar-se. Però, clar, has de ser bo.
Mira, us explico una anècdota de Stanford, a la universitat Ivy League privada, d'acord? ¿Vale? Vaig conèixer una senyora que anava cap a Stanford en el vol perquè el fill tenia un full ride scholarship, o sigui, tot pagat, a Stanford per jugar a futbol i a enginyeria. Diu, no només ha tingut que entrar per nota, llavors ha tingut que classificar per l'esport perquè li donin la beca. Diu, la beca serà totalment pagada un cop es graduï amb el temps establert. Diu, però el primer any tenim que pagar-ho tot, són 80.000. Això parlo de fa 10 anys.
10 anys.
80.000 el primer any. Diu, el segon any és la meitat i llavors et van baixant i llavors al final t'ho retornen o alguna cosa així, no? Diu, és horrorós, no hem demanat un crèdit.
Però has de provar, Has de provar temps.
Sí, has de provar.
Això és molt fort.
Has de provar. El dia que et titules i et donen el títol, ve l'Steve Jobs a fer-te el discurs,
Si ve l'Steve Jobs, ve molt.
Dia de graduació, et ve l'Steve Jobs, o et ve el Larry Page, o et ve l'Hilo, et ve un d'aquests, a fotre el discurs.
Vosaltres recordeu la Condoleezza Rice? La secretària d'Estat Condoleezza?
Sí.
Era professora a Stanford i ella ha fet el que és el commencement speech allà diverses vegades. És una classe. El meu fill vol estudiar enginyeria mecànica i vol anar a Sant Lluís Obispo, però em va dir, diu, mama, diu, i si entro a MIT, què? Dic, hòstia,
si vols estudiar enginyeria mecànica, hi ha una universitat que es diu Universitat Politècnica de Catalunya.
Sí.
Tinc una escola d'enginyers industrials boníssima.
Brutal.
Industrials boníssima i pot fer dobles titulacions i tenim enginyeria aeroespacial.
No, el tinc ara els 4 anys de l'institut farà castellà i li dic, si
Dic, si podem i te'n vas a Catalunya, diu, ell vol vindre a viure a Barcelona. O sigui, clar, el tema està pendent, està pendent.
Tot, jo li dic, hi ha una universitat que es diu Universitat Politècnica de Catalunya. I si vol fer enginyeria...
Dili que la central està molt a prop del Camp Nou.
Sí, sí. Mira, o sigui, a més, pot anar caminant des de casa dels meus pares.
Este és el nostre programa teòric.
Vivim a Sarrià.
De fet, és el nostre pla meteorològic per a tornar.
Des de la vuitena quarta d'industrials veus la porteria al gol sud.
Sí, sí.
Bàsicament...
Jo li he dit, ja t'ho dic, amb el tio et pagaré el màster. Vés a fer el màster, però a carrera fes un bon altre lloc. Però bueno,
jo realment, poli... realment m'ho plantejo així, eh? Perquè és que no ho veig d'una altra manera. És que t'arruïnes. És a dir, si tens un fill i vol anar a un i dius, torna cap a casa.
Torna aquí.
Això, per exemple, la meva germana...
Els cuidarem.
La filla de la meva germana, doncs, és un coco, doncs va dir, bueno, on estudio la carrera? I va mirar, doncs, bueno, nascut als Estats Units, evidentment, anglès, la seva primera llengua, i va mirar per als Estats Units i va dir, no podem pagar això. I llavors va anar a Lleida, a la UDL, a l'estat de Lleida, i després va anar a Wageningen, als Països Baixos. Perquè als Estats Units és impossible.
Però no ho fem malament.
No. Ara he estat a Wageningen.
Els estudiants van després cap als Estats Units a fer els doctorats i a fer de tot.
Sí, sí.
Jo vinc de la URB i de la UB i com a professional, en teoria, valgo. Per lo menos m'ofereixen feines, això és el millor.
Jo he passat per la UB, per la UPC i per la UOC.
Jo vaig ser professora visitant a la Universitat d'Illinois.
Però
jo crec que la UPC...
Això que dieu
jo crec que en tema educació, jo crec que falta una cosa, que és aquí hi ha una diferència, que aquí ens ensenyen als tios en plan, que es diu brag better, en plan, a saber, saps, presentar-se, a saber fer, saps, a no ser tan curritos. A mi m'ha donat la sensació que quan vaig venir aquí era molt més, a part de tímida, no confiava tant en la meva capacitat, fins que va arribar un moment que vaig dir, si vull arribar a cert nivell, aquí he de traure confiança, vamos. Clar, clar, clar. Llavors, l'únic que diria que ens falla és sobretot el tema de quan comencem les carreres. Jo vaig fer història d'art, vaig fer un màster en història d'art i me vaig sentir que, hòstia, pues jo m'estic dedicant al màrqueting i a eventos i tal. Llavors, no té res a veure, però clar, perquè estava molt encapsulada i tampoc ens deixaven expandir-nos, saps?
Aquí, llavors, els únics que ensenyen això, són els d'ESADE i els d'IES i s'ho van pagar. I bàsicament el que t'ensenyen és això, res més, eh? Més coses que els altres, però el xulejar i l'autoconfiança.
El l'autoconfiança. Jo quan ara m'he presentat, perquè clar, m'estava canviant, i jo ho dic molt honesta, quan a mi la meva parella, el Pablo, me va presentar l'oferta i dir, ei, que m'estan dient d'anar-me cap a de tot, jo vaig dir, frenem una mica, perquè clar, per a mi això me pot suposar que me puc estar... un any sense treballar tranquil·lament, fins que trobo una oferta de feina que a mi me compensi, perquè tampoc me dedicaré a fer qualsevol cosa en aquestes altures de la meva vida. Llavors jo vaig agafar i vaig començar a aplicar a ofertes de feina que a mi m'interessaven, que hi havia un nivell, que hi havia unes coses que demanava. I clar, vaig dir, o me fico en plan xula o d'aquí no trauré res.
No
i
passes l'entrevista.
Clar, no,
perquè una de les
assignatures ja t'han pillat.
Una de les assignatures que jo vaig fer a la universitat, jo vaig fer la carrera de 4 anys aquí, com que vaig fer una cosa molt general de ciències, una de les assignatures era speech. Jo vaig aprendre a fer discursos, a parlar en públic.
Clar.
I això aquí es valora molt.
I tant.
Molt, jo
he après molt a la feina a parlar amb gent, en plan donar la cara. I això jo abans no m'ho hauria plantejat ni de conya. M'hauria mort.
Però una altra cosa que fa molt aquí als Estats Units, que és molt diferent d'Espanya... Aquí els nanos, quan estan a l'institut, comencen a fer currículum per entrar a la universitat, perquè tenen que presentar un currículum i tenen que tindre unes credencials. Llavors, què han de fer? Feines, voluntariat. Hi ha una cultura molt diferent a lo que són les activitats extraescolars i a lo que la gent jove fan. El que realment està centrat a estudiar i entrar en una bona universitat, pues farà de voluntari a diverses organitzacions.
Aquí només et treballarà... demana una nota de selectivitat.
Claro.
Mira,
llavors, què passa? Surs ja amb un ambient molt diferent. Jo i bueno, en dos dies ja em tenien agafada de fer de voluntària i amb organitzacions de dones d'aviació, la promoció, tot. Canvia molt la vida.
La meva empresa, on l'àrea on jo estic, són tots enginyers. Us podeu imaginar, bé, gent jove, sortida de la universitat, gent més preparada. Hi ha una part d'enginyers bastant important, no tots, tot s'ha de dir, però hi ha una part molt important, que sabeu el que no volen fer? I són bons enginyers informàtics, Sabeu el que no volen fer?
Presentar el públic.
No, customer facing. No volen parlar amb els clients. Clar. Volen treballar en el back office, volen que tu els diguis el que tenen que fer, ells ho resoldran, ells pensaran...
Treballar una peixera i que els hi passin els tranxetes no per sota de la taula de la porta per...
No volen interactuar amb el client, perquè interactuar amb un client és problemes i no volen problemes.
És que aquí està la cosa, és que jo he estat de custom service a una organització d'art i interactuar amb clients, a més que són rics a matar, San Francisco, i que a més... i creguts, i racistes, etcètera, etcètera. O sigui, que jo vinc d'un background que he tingut que currar com una cabrona. Perdó per la paraulota. Llavors...
Ui, no, avui
no,
no, dia,
si és explícit.
No recordo un programa...
Hem dit Mario Kart, avui és explícit.
Jo no recordo un programa de mossegar la poma amb menys tacos. O sigui, tranquil, Alba, o...
Ah, vale. No, no, però a mi m'ha passat de que interactuar amb persones és problemàtic, però aprens unes altres coses i ets vàlid per unes altres coses. És a dir, a mi m'encantaria estar apartada a una oficina i enviar els mails i anar a fer la meva. Però jo m'he adonat que com ara, com a project manager que sóc, ara portar teams i portar coses se me dona bé gràcies a tot el matxaque de solucionar problemes anteriors.
I no perds el teu potencial tècnic o resolutiu, el teu bagatge formatiu, no el perds, senzillament afegeixes la capa de relacional, no? Aquest skill transversal.
Us poso un exemple. Aquest any jo vaig tindre que organitzar un congrés que em va caure organitzar-lo per H o per B. Una empresa xina em va dir, tu ens fas això i ja ho farem nosaltres. Dos dies abans ens diuen, o dues setmanes abans ens diuen, no vindrem. I jo no podia anar-hi presencialment perquè la meva dona havia decidit que ens anàvem d'excursió a la muntanya. I jo els vaig posar dos doctorandes i un altre professor que s'encarregaven en el meu nom i d'això. I tenien problemes, estaven allà i hi havia problemes d'atenció a la gent. I llavors, fins que a la meitat del congrés em va trucar aquesta doctoranda meva que ara se'n va cap a Illinois i em va dir, escolta, és que hi ha un problema perquè hi ha un senyor que ha demanat menjar halal i els altres que mengen halal s'ho han halat tot. Jo li vaig dir, hòstia, doncs mira, agafa, porta aquest senyor al bar de la FIP, que són els que ens fan el catering, paga-li el dinar i ja t'ho donaré jo.
Però la meva pregunta és, la teua doctoranda, primer, quants anys tenia?
De 27 anys.
És relativament jove. És a dir, perdó, jo acabava de sortir de la carrera 24, sí. Jo em vaig mudar aquí 23-24 anys. La capacitat de resoldre aquest tipus de problemes...
Però, hi havia un altre professor enmig, eh? O sigui, enmig de tot això hi havia un altre professor...
És que me pareix heavy.
Que tenia els seus 39
no
anys.
Per això t'he dit que a mi, avui en dia, o potser uns anys abans, hauria dit, ei, ho pago jo i ja se me torna, i si no, mira, pues, saps, tirem endavant en les coses.
Però la noia aquesta, també... just després, quan va acabar això, al cap de mitja hora, em va dir, hòstia, diu, per una banda, el bar que porta el catering m'ha dit, no ens ho paguis, cap problema, ja ho fiquem nosaltres, no cal que ens ho paguis, i a sobre, el senyor aquell, a partir d'aquell moment, era el seu superamic i va veure que ja s'havia guanyat aquell senyor i que de cop i volta tot... De dir, resolent surt... És a dir, és qüestió de resoldre el petit problema i buscar la solució. I de cop i volta ell ja va començar a funcionar i al final em deia l'altre professor, hòstia, no he tingut que fer res, ho feia tot la Sara. Dic, perquè ella ho va veure.
Bueno, per això se'n va, a Illinois.
Ludo, el meu fill... El curs de 6è, 7è i 8è, el que és el middle school, una de les assignatures és leadership.
Clar.
Lideratge. Hòsties, amb 11, 12 i 13 anys els estan donant classes de lideratge, que poden anar més enrere, potser en matemàtica i en física, però amb tot el que és l'orientació de carrera a l'escola, jo he vist uns canvis molt diferents, fins i tot a quan jo vaig estudiar, als anys 80.
Jo no sé si es pot ensenyar. Jo sé que et poden explicar coses.
Sí, sí que es pot. Jo veig els amics del meu fill i estan tots supercentrats. I vinc aquí i em veig a la meva edat i és un desastre.
Total. No, i a més, és que ens ensenyen... I
això
sents,
que diu
la
gata, ja ho he sentit, sí.
I a més, ho sento pel que vaig a dir, però l'acadèmia a Catalunya i a l'estat espanyol, per dir-ho així, és una acadèmia d'aprendre, d'exàmens, de tal, de curritos, de tal...
Sí,
és matxacadora.
Ensenyament.
I no
quan dius acadèmia, vols dir...
Ensenyament.
Món acadèmic.
Sí, és molt acadèmic.
Sí, jo hi soc i tens raó. I està
jo
malament.
Jo he fet màster i quan he sortit del màster m'he trobat en una realitat completament diferent. Ja no dic que... Ui, perdó, que m'estic sense bateria. Ja no us dic la realitat, diguéssim, dels Estats Units. Sí, sí. Dic una realitat de treballar en comparació amb màster que vaig fer. I el màster és de la UB i està superben considerat i en teoria t'ensenyaven, te preparen per a un PhD, un doctorat, o pel món de laboral. Res a veure. Res a veure. Jo he fet cursos a altres llocs, a Berkeley, etc, per a, hòstia, fotre'm una mica en línia, perquè
però,
me
per exemple, mira, ara en l'UPC, algun dia els tinc que agafar i muntar-ho per parlar amb ells. A Manresa hi ha un grup, en l'escola universitària de Manresa de l'UPC, tenen un equip de carreres. Tenen un cotxe de carreres elèctric funciona i corren amb una fórmula. I estan junts estudiants, diversos estudiants de tots nivells, de telecos, enginyeria mecànica, informàtica i altres disciplines, i bàsicament és com un projecte, és com una assignatura lliure elecció que van fotent, però bàsicament s'espavilen.
Però és una excepció.
Aquests pocs estudiants que fan això...
És una excepció.
Aquests pocs estudiants... El que passa és que s'està agafant com a cas d'exemple, perquè el que estem començant a parlar a dintre de l'UPC és a dir com podem agafar això, és portar-ho de forma transversal.
Correcte.
I és per aprendre
a treballar. Us en explico un altre. Us en explico un altre. L'any abans del Covid vaig anar a la Ramon Llull, a la Universitat Aeronàutica de Reus, a fer una xerrada d'un dia. Ens van contractar a mi i amb un amic meu, que ell lideratge per empreses. O sigui, ell tracta amb el que són els directius i tal per ensenyar-los a com ser bons líders, imagina't. I vam anar a fer una xerrada de parlar amb gent que estaven acabant el curs. Van sortir encantadíssims. Ostres, això és el que necessitem, algú que ens ajudi a entendre com fer un currículum, com anar a una entrevista, com presentar-me. L'escola, molt interessats, i la proposta que ens van fer, volem que feu un curs de 5 dies, fer un com un mini certificat, i volem tractar diversos temes. Teníem una psicòloga d'aviació per parlar del tema i de la psicologia i tot això, i ens oferien 40 euros l'hora, els vam dir que ho sentíem, que per menys de 3.000, que per menys de 3.000 això no ho fèiem.
Hòstia, puta.
40 euros l'hora!
Sí, una vergonya.
Clar, o sigui,
nois,
ho sento molt, això es té que pagar, o sigui...
No, home, no ho entenc.
L'obos paga, l'obos paga.
No, a veure, de veritat, els professors associats, com en Rai de Mossella Bomba, que és associat professor associat, i que jo havia sigut abans professor associat, ho fan... I ho feia en el seu moment per amor a l'art, perquè et paguen el que es diu tècnicament una putíssima merda.
Correcte.
Paguen una putíssima merda. I ho fas perquè vols estar connectat amb la universitat i no hi ha dret. I la llei nova no ho arregla.
Jo no he fet cursos de lideratge, però amb el Marc és impossible ser líder de res que no sigui del Mario Kart. Bueno, nois, hem d'acabar. Portem una hora i quart llarga.
Sí, jo també amb la família...
És tard per tots. Jo, mira, agraïm-vos molt que hàgiu estat avui aquí. Ha sigut molt interessant. Perquè... a tothom, especialment a l'Alba, que és new arrival, Alba, moltes gràcies.
Benvinguda.
Moltes abraçades i molts records al Pablo, digue-li que la propera també el volem veure. M'ha fet doble il·lusió, perquè no recordo, fa molts anys, i possiblement ja sóc gran i la meva memòria falla, però no recordo haver vist un programa tan llarg en directe amb dues noies alhora, Marc. No. Hem tingut noies, Mossega la Poma, han tingut presència femenina.
No hem juntat mai la Gina i la Berta, que són les que han vingut més vegades.
No.
Tot i que la Gina fa uns quants anys que no ve, des que va ser mama no ha vingut.
I res a dir en el cine i en el Ramon, perquè no fallen mai, estan sempre allà i sou molt macos, tio, sou un encant, jo què sé. Xocolata.
Moltes gràcies.
Xocolata.
Hi ha algo que no he dit al principi, no he dit d'en sóc. Soc d'Amposta, terra d'arròs i carxofa.
Licor d'arròs!
Que bo, que bo.
I licor d'arròs.
És el català.
Avui m'he pres un vermut.
Que bo.
Quan us veu a
ja portaré una ampolla, Ramon, ja portaré una ampolla.
Quan us veuen els americans que no han tingut contacte amb la cultura catalana, el vermut, el dinar del diumenge, o sigui, la nostra
el
forma... Sí, el, exacte, el postcafè. No, no us miren estrany? No, no diuen, hòstia,
sí.
Això...
Eh? Molt. Sí, flipen.
Per què passeu tanta estona a la taula després d'haver menjat?
I la segona pregunta,
sí,
molt ràpida.
Ells són d'estar mentre fan el menjar, la barbacoa,
sí,
però després va de cap
i
fot el camp.
Ràpid i marxar.
La segona pregunta, on coi trobeu els ingredients per catalanitzar a la vostra dieta, com si estiguéssiu aquí a la Boqueria?
Al Lidl.
Al Lidl?
Sí, és molt complicat.
Quina sort que tens, aquí a Califòrnia no en tenim.
Bueno, però tenim Trader...
Pots anar al Trader Joe's, al Lidl...
És el mateix.
Al Publix... No, no és el mateix, són germans diferents.
Però trobeu,
sí, però bueno,
però trobeu gambes escamarlanes.
Quan estava en posta l'estiu passat i vaig anar al Lidl i vaig trobar polos del Trader Joe's en posta. Vaig flipar de mandarines, col·lega.
Jo avui m'he pres gaspatxo del Lidl per dinar.
Sí, aquí a Califòrnia teníem també una cadena que s'anomena The Spanish Table, que està a Berkeley, San Francisco.
És un atraco
a mano armada, però quan tens la morriña, doncs vas allà i ja està.
Després tens internet, tens el tienda.com.
La gata fa de contrabat. Tienda plena.
Jo és que vull pernil. Jo arribo amb pernil.
Tienda.com. L'altre dia estava vendo fatal.
El pernil el pagues,
Te pots comprar sencer, o un tany, o... Ja.
Jamones sin fronteras. Jamones sin fronteras, que és el més bo.
Jo el que faré és, espero els viatges, me monto durant una setmana, dues setmanes, me foto de pernil fins a dalt, i després dic, me trobo està malament de tant pernil. Després com el faig el detox, saps? I torno a tenir com la necessitat de dir, vale, m'he de tornar a muntar un viatge per a poder, saps, enganxar.
Doncs sí.
El meu pare al·lucina.
La dos
que m'agafarà algo.
I ara quan acabem me treu també un bon tanto de horchata.
De xufla?
Horchata de xufla. De xufla? De debò.
Jo tinc un amic que és el que em va fer la guitarra aquesta, que per cert, és americà, però ara viu a Madrid i es dedica a fer guitarres. Te l'he de presentar, Ludo.
Sí?
Fa guitarres a un taller. Bàsicament el que feia ell, comprava dos pernils, ¿vale? Aleshores, posava el pernil bo a sota de tota la maleta i el pernil dolent a vistes, ¿vale? Allà. Quan arribava a San Francisco, mira, separava el gosset, saps? Perquè el gosset el suma i diu, guau, aquí hi ha algo. I obria la maleta, hòstia, és veritat, el pernil no sé què. Clar, el de la frontera, veia el pernil allà, li traia, no, és que no es pot, hòstia, és veritat, té de requesar el pernil, pam, li tancava la maleta
multa,
i ell s'enduia el pernil bo que estava baix, saps?
No, però a mi un gos d'aquestes m'ha parat per portar un paper de plata de l'entrepà de pernil que m'ha fet l'avió.
Hòstia, he d'explicar una cosa que li va passar a ma mare, que és boníssim. Ma mare va vindre a visitar-nos a Aranguany i el 2018. Doncs pues el 2018 va comprar un parell d'entrepans de jabugo aquí a l'aeroport de Barcelona. No se'l van menjar, val? Total, que arriben a San Francisco i la senyora que estava pues, preguntant les coses abans de sortir cap a territori americà li pregunta, ¿usted lleva jamón o algo similar? I ma mare li va dir, no, yo solo llevo pernil. Ah, pues entonces puede pasar.
Qué bo.
Aquesta és boníssima. No, mira, aquesta és molt bona.
Aquella nit a San Francisco, a Concord, que s'han vist, vam sopar dos bocates de pernil de jabugo perquè ma mare no portava jamón, portava pernil. Saps?
És boníssim.
Que bo. Visca la gent d'Amposta. Visca ta mare.
Uns salamis en les escombraries allà posats, uns salamis que semblaven bombones de butano.
Ramon, no podem acabar el programa més amunt, eh? O sigui, brutal.
Vale. Okay. Ja callo.
Jo he vist espanyols a l'aeroport que han dit, no, això m'ho foto, i sentar-se i xaca.
Jo ho he fet.
Ho crec.
Jo me n'he donat compte que portava alguna cosa i dic, mira tu, prefereixo atracar-me i trobar-me malament, sí. no tirar-ho. Dol, eh? Dol. I això és de catalans, però a mi ve dol.
Clar que sí.
Macus, moltes gràcies. Ara sí, tanquem paradeta. Escolta'm, m'heu donat una idea, que hem de fer una altra quan tinguem l'oportunitat de trobar-nos, amb el Pablo també, només dedicat a anècdotes, ¿vale? Perquè són boníssimes, segur que tenim... Sí, sí, perquè... Menys formal
que... Jo tinc alguna.
Prepara't per 2 hores i mitja, llavors.
Sí, sí.
Sí, sí. Tomàs, jo en tinc alguna sobre el català i si som italians o no, que és divertida, també.
Jo en tinc alguna.
Els italians, els catalans... jo també tinc algunes. Farem un d'anècdotes, si no això allargarà massa.
Compteu amb mi.
Alba, Àgata, Ramon, Siner, Marc, tots, moltes gràcies, sobretot als americans.
A tu.
I ens tornem a escoltar aviat.